Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nice Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
La Real i província. Estem ací, 6 de juliol, en un dia de Vila-real Connecta estiu, de vacances, no? En què nosaltres no tenim la santa sort de com els nostres companys, però ací estem Mario Rodríguez. Bon dia, Mario.
Bon dia, pues ací, un dia més, parlant en tu, i Rubio, també.
Sí, Rubio també, que ací pel quite tècnico, acompanyant a Txelo també, que al que se l'escape un està l'altre per ací tirar avant este programa, en el qual esperem que mos acompanyeu, en el qual avui també tenim moltes notícies que segurament vos encantarà escoltar. I primerament, des de nosaltres ací estem aprofitant l'aire condicionat que tenim ací en el quartet, però no deixem de mirar l'oficina de la tenda del Vila-real, en una cola ara ja país que ha mainat una miqueta la cosa. Avui té que ser dia de coles, Víctor, t'explique, perquè antes m'ha passat per el centre i davant d'una agència de viatges, segur que la gent de l'Inserso o algo, avui tenien que fer-se algun pa fer-se la reserva o algo i també hi havia cola, o sea, és començar la setmana, començar fent cola, ja tenia que tindre molt de moral, eh?
Bueno, a veure, al final és renovar el abono del Vila-real i crec que es el, bueno, creo no, hoy era el primer día que se podía hacer de manera física y espere que la gente estiga en ganas de renovar.
Yo antes de comenzar el programa voy a tener un récord y vosotros también me imagino al nuestro compañero Alejandro Pérez, que hoy va a examinarse y a ver si nos ven el título bajo del brazo ya. Y donarle desde, seguramente, los tres oyentes también, donarle fuerza para que traga este, que voy a estar toda la vida estudiando para que después al último momento fallar. Pues des d'ací anem a donar-li tota classe d'ànimos i forces perquè li vaig a tot bé. I es comencem ja, si vos pareix bé, en tota la parrilla que tenim preparada. I què millor que avui, Mario, es començaran les efemèrides del dia, no? Què tenim avui preparat o què va ocorrir en la història d'este món?
Bueno, pues tal dia com avui, en 1941, es va institucionalitzar el xupinazo en la Casa Consistorial de Pamplona, amb el que té inici les festes de Sant Fermín.
Ah, pues mira, ja sabem el any en qual se va començar a fer este gran acte, no? Perquè aglutina molta gent en esa plaça, eh? Vamos, és una cosa increïble.
Pues això, demà comença, que és el dia 7 de juliol, i possiblement tindrem una entrevista amb un xic d'ací de Vila-real que ens parlarà de com serà la seva experiència allí, en els encierros, com correrà per allí pels carrers, i això. Què més tenim?
Una pregunta, Víctor, tu eres taurino, tu has anat alguna vegada a Sant Fermín?
Jo tinc que dir que he estat en Pamplona una volta per a un Osasuna Vila-real i que la foto en esta feta la tinc.
Ah, pero en cuestión taurina no te regiré.
No, no me fiques a correr la bandera porque si no, no me tornarás a pobre, pero así seguramente.
Bueno, también hay que pensar que ni a gente para todos los gustos.
No, no, voy a decir que a mí me pillaría, no voy a decir per res Robin, pero voy a decir que a mí me pillaría el bus seguro, pero tan mejor que no estiga por allí.
A mí te di la vida, cuando me tire el cuerno, si el desenroje me el tire, porque me pillará a mí también. También te di la veritat. Seguim, Mario, quines efemèrides també ens podem trobar avui?
Bueno, pues tenim una altra que tal dia com avui, l'any 2008, Rafa Nadal va guanyar per primera vegada el campionat de Wimbledon, enfront a Roger Federer, un partit que va durar 4 hores i 48 minuts, i va ser anomenat com el partido del siglo.
Ja veus tu. I més en herba, que no era justament el fort de Nadal, no?
No, era
el fort de Federer i era, digamos, lo més complicat per a Nadal.
Sí, sí, però va aconseguir guanyar això, en el partit del siglo, que bueno, que era contra el rei de l'herba, ¿no?
De l'herba.
El més complicat i el, segurament el millor de la història en aquesta superfície.
I per a ser 4 hores llargues, quasi 5...
Sí, perquè va ploure, van tindre que parar, van tindre que tapar la pista i després van continuar i, pues això, hasta 5 sets van jugar, que és el màxim que se pot jugar, i bueno, i menys mal que va guanyar Rafa Nadal.
De fet, si vos doneu compte, és la imatge que pràcticament quan està abraçant a, crec que és el rei i a Pau Gasol, sí, sí, pràcticament ja és de nit en Londres. O sigui, imagineu que el partit se va allargar moltíssim.
Sí, va. Sí. També en l'any 1864, pels nostres oients, si no ho coneixen, saben, se va fundar la Creu Roja Espanyola. O sigui, aquesta institució, mira, si porta anys ja fent la seva labor humanitària, i que avui en dia, lamentablement, està assenyalada per algunes de les persones i sectors, però no deixa de ser fer la labor important que té. També, perquè tingueu animalets, en l'any 1885, Louis Pasteur va aconseguir que la vacuna contra la ràbia tinguera èxit sobre un xiquet que li diuen Joseph Mainter, al qual va aconseguir, pues, llevar-li aquesta malaltia que avui en dia, gràcies a aquesta vacuna, pues, tots els gossos de la nostra, de les nostres cases, veïns i algú que ens trobem per ahí que si vol intentar d'això, pues, ens faig el mínim mal possible. També en el món de les arts està Frida Kahlo, una icona del segle XX, en què en l'any 1907 també va néixer. I en qüestió històrica, en l'any 1808, José I Bonaparte, Pepe Botella, pels que van al bar habitualment, sabran més el nom del mote que per el nom de rei, que va ser nombrat rei d'Espanya per el seu germà un mes antes, va promulgar el que va ser la Constitució de Bayona, una de les tantes constitucions que l'estat espanyol, pues, ara disfrutant al llarg de la seva història.
També, simplement, en 2023... tal dia com avui se va registrar la temperatura mitjana global més alta, de 7,08 graus, quan lo normal són 15, i després tinc tres naixements, el de Pau Gasol en el 80, el de George Bush, el fill, en el 46, que jo sàpiga no li va llevar cap targeta roja a cap jugador del Mundial, cosa que Trump sí que ha aconseguit, i en el 74 va néixer C. Roberto, lateral de Brasil, que supose que ayer también haguera fet prou faena el millor C. Roberto en la derrota de Brasil.
Pero el tranque que va a quedar ahí, sé que le iba a donar el trofeo de la FIFA al mejor presidente.
Bueno, claro, supose que el mateix que le iba a donar el premio de la paz, creo que va a ser premio FIFA de la paz a Donald Trump, pues supose que al revés, Infantino le iba a donar a Trump i sa llibertat de que Balogun puga tornar a jugar sense tindre que pagar la targeta roja.
Vamos, que pa Espanya més val, si avui per lo que siga, avui passa, que crec que avui és una de les notícies que després Mario mos ampliarà.
Inclús estic intentant que alguna persona que està allí en Amèrica per a veure el partit mos puga enviar un àudio. No al 100% segur, però igual tenim un àudio des d'Amèrica.
Bueno, estarà dormint encara, estarà
resacant. No, està despert.
Pues bueno, sí, pues sí. Esperarem a veure si tenim notícies d'aquesta persona. I seguint en lo de avui, tenim dedicatòria musical, no és el cas, però sí que tenim la cançó del dia, no? I quina és la cançó del dia,
sí,
Víctor?
Sí, és dels Beatles, Here Comes the Sun, i perquè avui, en 1957... és el primer trobament entre John Lennon i Paul McCartney en una festa parroquial en Liverpool, que m'agradaria saber com eren les festes parroquials en Liverpool en el 57 per a aquestes dues persones se conegueren.
Ahí, antes la gent jove, pues, tot ja més començat. Menys que veure este municipi, per exemple, que tots surten dels juïssos, de les associacions puríssimeres, de les rosariers, vull dir que a millor allí la iglesia anglicana, pues, també d'alguna manera fomentarà el tipus de cultura, d'això. I parlant de cultura, perquè no entenc una miqueta la llengua de Shakespeare, el Here Comes the Sun, ve a dir, ahí viene el sol, i en la qual, pues, vas a ficar-nos una miqueta, no?, perquè la gent sàpiga qui és esta cançó, que per cert és la més escoltada dels Beatles a Spotify.
La número 1, sí.
Here comes the sun, sun, I say it's all right.
Pues es Beatles así cantando ahí viene el sol, pero no canten en molta alegría, Víctor.
Bueno, hombre, también era una otra época, ¿no? No esperes el Bad Bunny o todos estos Dara.
Hombre, pero vienen de una zona que para que por el sol, eso es para botar la alegría y parecía que sabía hasta mal y todo. Parecía que eran a pegar la siesta directamente.
Bueno.
Pues seguim en les nostres notícies d'avui, Mario, i mos tens que contar les portades del dia avui, no? Què t'has preparat per a nosaltres?
Bueno, com a portada del dia, començarem amb la portada del diario Mediterráneo, que el seu titular és El fuego entra en la serra d'Espadà. ¿Vale? Amplien en desconcierto entre el medio millar de desalojados, que diuen. Lo veíamos venir, això diuen els veïns. Como altres notícies importants, també mos diuen que los vecinos de Azuévar acogidos en Soneja i que passen la noche en Segorbe, imagina't. Aseguran que venien avisando lo que podia passar. Está todo quemado, dicen, això diuen els veïns també. Com altres notícies importants de la portada, tenim que Espanya i Portugal algo más que un duelo por un billete para los cuartos.
Sí, no, perquè avui segurament rosarem els 10 milions d'espectadors, possiblement la tele, no? La última crec que van tindre vora 8 milions.
Sí,
això va increixent-ho sempre,
sí,
no?
Sí, damunt també és una bona hora a les 9 de la nit en obert, si avui se pot arribar a...
I el dilluns, que és el dia de més consum televisiu, me pareix que és, si no recorde mal, una enquesta que vaig llegir-nos a on, o sigui que s'ha juntat tot una miqueta.
Pues sí, tindrem el duelo ibérico que se diu, Espanya jugarà contra el que va guanyar la Nations League per última vegada i no res, esperem que guanyi Espanya i això.
Portugal en un entrenador espanyol.
Això.
I Portugal sempre ha sigut la mosca cojonera d'Espanya, no? No li cau bé moltes vegades, no? Espanya, no?
A veure, no vull dir res per lo del gafe, però en 2010, en la mateixa eliminatòria en octaus, Espanya li va eliminar a Portugal i va acabar guanyant el Mundial.
O sigui, a lo millor és un presagi, no? Vols dir tu que sí, avui, a lo millor...
I després crec que en l'Eurocopa del 12 també
sí,
Espanya
del 12 també
elimina a Portugal en penaltis, que és la mítica, que Cristiano se guarda hasta el cinquè penalti
i no el va xutar.
I acaba dient algo com... Jódase, o... el Guaixina, claro, perquè ell se reservava a posta per al cinquè penalti per a dir
la foto,
he marcat
foto.
Jo l'últim i no va arribar a l'últim.
Ja, ja. També dins de les mateixes notícies destacades, suponc que també entrarà per lo que havien comentat, no? L'incendi de Soneja, que per a que els nostres oients tinguin una idea, se va donar proclamar, per dir-ho d'alguna manera, entre la una i mitja i les dos del migdia d'ahir, i que vas començar en la zona del Corral de Amorós, una zona que és forestal d'aquell municipi, i encara no se sap quin és el motiu per el qual este incendi se va estendre de tanta manera en esta comarca de l'Alt Palància. Sí que n'hi ha que dir que avui a les notícies diu que estan preocupades perquè està entrant dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà, que no deixa de ser un pulmó verd per a esta província i per a este país, un pulmó que és molt important per als municipis de la comarca. També n'hi ha, del sistema operatiu, si no han ampliat o han canviat fins ara, més de 200 efectius, en els quals s'incluïssen 50 membres de la unitat militar d'emergència, la UME, i 10 mitjos aeris, en els quals, en una capacitat per a 35.000 litros en cada vegada que descarreguen aigua sobre els mateixos incendis, per a intentar pal·liar i acabar prante en este incendi, que de moment no sabem si encara té una situació de control, perquè estava una miqueta, perquè avui estem en alerta taronja, potser, o alerta groga taronja, quasi tocant ja per l'excés de calor, perquè es comença una ola de calor el dia d'avui, i la qual la nostra província no s'escapa tampoc d'aquestes temperatures.
Extrem d'incendi, estem en extrem ara mateix. Extrema,
no? Pues, què millor paraula, que malga ens agradaria que fora per un altre motiu, però què millor paraula avui que foc, que l'Acadèmia de la Llengua Valenciana ens dona a escoltar i conèixer als nostres oients.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai patrocinat per la Regidoria...
Foc. En l'antiguitat, els filòsofs grecs consideraven que el foc era un dels quatre elements bàsics que podia presentar la matèria, junt amb l'aigua, la terra i l'aire. Esta concepció ha perdurat durant molt de temps per explicar el comportament de la naturalesa i els canvis que experimentaven les matèries. I no va ser fins a finals del segle XVIII, amb el desenvolupament de la química moderna, que el foc passa a veure's com una reacció química d'oxidació de certes matèries quan són sotmeses a una temperatura molt elevada. La flama, la manifestació més visible del foc, és el resultat de l'emissió d'energia dels àtoms d'algunes partícules que es troben en els gasos de la combustió. Però, més enllà de la comprensió científica d'este fenomen, el foc, sobretot la conquista del foc, com generar-lo i preservar-lo, ha representat un anhel permanent en la història de la humanitat. El sol, l'astre incandescent que ens proporciona llum i calor, és, potser, la manifestació simbòlica per excel·lència del foc. I per això ha estat adorat per molts pobles com una deïtat. Per als antics egipcis, Ra, el déu del sol, era la divinitat suprema. Per la seva banda, els sacerdots de l'antiga Pèrsia esdevingueren els guardians del foc. Tenien la missió de mantindre l'encès permanentment en els temples sagrats. L'etimologia de la paraula foc també és molt significativa. Prové del llatí focus, que originàriament significava fogar, llar, o siga, el lloc d'una casa on es feia foc per a calfar-se o per a guisar. Tot girava al voltant del foc. La llar era la part central de la casa. I ara, de fet, esta paraula ha adquirit el valor de casa pairal, la residència familiar. Actualment, com a ressalla d'aquell culte al foc, fem fogueres lúdiques. El foc, amb les seues formes variables, continua fascinant-nos. Per Sant Antoni, per Falles, per Sant Joan, ens congreguem al voltant del foc, per a botar per damunt, per a xerrar, per a divertir-nos. Però al mateix temps, el seu immens poder de destrucció ens infon temor i fa que encara mantinga el seu simbolisme purificador. El foc és la representació de Déu i del dimoni, premi i castig. El foc és també la metàfora per excel·lència de la passió, i la passió és el germen de la vida.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
I Mario, seguim en les portades, que crec que ens han dit algun titular, no? A veure...
Bueno, continuem en les portades del dia i ara tenim la de El Mundo Castellón. El titular d'este diari diu: evacuen a 500 persones de Azuévar per un fuego forestal. I com a imatge de portada tenim que la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, i el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, estan parlant amb els desallotjats, que, com hem dit, Eixa és la gravetat més gran que té esta situació.
Gravetat que inclús el president del govern, no, Víctor, ha emitit, o Mario ha emitit un Twitter, no? Un tuit, en el qual se preocupa per... Contamos, ¿qué es lo que...
Bueno, Pedro Sánchez, como tú has dicho, ha fijado un tuit que dice: permanecemos atentos a la evolución en las provincias de Castellón, Huesca y otros puntos de España.
Sí, porque España está caliente y no es una frase erótica, sino un problema de clima, de calor extrema en la cual está este municipio somés. Pues anem a escoltar uns quants anuncis publicitaris que són els que mantenen esta emissora i a nosaltres acaparem més notícies per a seguir contant-vos.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música de una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori, mestre Goteri.
¿Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
I Vila-real connecta, com no, pues connecta en la gent d'ací de la plaça, connecta en tot, en el món cultural, esportiu i, com no, gastronòmic. I de què va la enquesta d'avui, Mario?
Bueno, pues he visitat els carrers d'ací del centre de Vila-real i, bueno, hem preguntat pels dinars típics d'estiu.
¿Y qué es lo que la chen habitualmente? ¿Hay una avanzadilla?
Sí, pues bueno, la mayoría nos diuen que ensaladas de pasta, cigrons, molta fruta, sandía, meló y también bebidas energéticas, que es muy importante, chelats y cosas refrescantes sobre todo.
Pues anem a escoltar a ver qué nos conten los nuestros veïns.
Bueno, hoy salimos a preguntar las comidas de verano típicas que se suelen hacer en esta época del año. ¿Tú qué comidas sueles hacer en esta época?
Yo cosas así fresquitas como el salmorejo, gazpacho, así con un poquito de huevo. Genial.
Pues mira, muchas ensaladas de pasta, de arroz, de patata, de legumbres, refrescos Coca-Cola, gazpacho y carnes a la plancha y pescado a la plancha.
¿Algún tipo de fruta?
Fruta, melón más que nada.
¿Melón, sandía también?
Sandía no, melón.
Melón,
melón.
Melón. ¿Y algún tipo de batido, por ejemplo?
No, eso no suelo tomar, no. Melón, que a lo mejor kiwi, es que tampoco... Es que de fruta no como mucho tampoco, me tengo que comer más.
Ensaladilla rusa, ensaladas frías de pasta...
Lomo a la plancha, que eso también se come, patata frita,
pescado,
todo eso es lo que más se come en verano.
Ya está.
¿Y algún tipo de fruta así en especial?
Melón,
sandía,
cerezas.
Vale, pues muchas ensaladas. Y prácticamente muchas ensaladas y algo de pescado.
¿Y esas ensaladas qué llevan?
Pues llevan lo típico, la lechuga, y luego le pongo maíz. O le pongo, por ejemplo, pepinillos en vinagre, le pongo, pues, atún, a veces remolacha, ¿qué más le pongo? Le pongo zanahoria, le pongo pimiento, bueno, hay un montón de cosas. A veces pasta, a veces arroz, a veces lentejas.
¿Algún tipo de bebida distinta?
Más refrescos, los habituales, y prácticamente eso. Luego, mucho kéfir.
¿Algún tipo de fruta?
Es que yo no soy muy frutera.
¿No?
No.
Pues ensaladitas, la pasta, garbanzos, lentejas, en ensalada con el quesito de cabra y sobre todo pues fruta y la cervecita.
¿Qué tipo de fruta más o menos?
Sandía, melón, lo que más.
Sí, ensaladitas frescas porque con el calor es lo que apetece y mucha fruta.
¿Qué tipo de ensalada? O sea, ¿qué le pone a esa ensalada?
Pues yo suelo hacer dos tipos, porque la de pasta no me gusta, porque no me gusta la pasta fría. Yo suelo hacer o con garbanzos y pescado, o bueno, atún, frescas, o si no, la otra que es César, la César normal, con lechuga y algo de... Bueno, lechugas de varios tipos, anchoas, eso.
¿Y qué tipo de fruta?
¿Qué tipo de fruta? Pues kiwis, cerezas, nectarinas, ¿qué más? Últimamente sandía no, porque la sandía últimamente no está muy dulce, no sé por qué.
¿Y alguna bebida en especial, algún refresco, algún batido?
Hacemos mucha limonada, porque hay limones buenos y hay calor y el limón te quita la sed.
Hombre, pues a mí en estiu siempre que arriba me encanta el gazpacho. Y vamos, lo que no me puedo perder es la sandía. O sea, yo espero que arribe el estiu para una sandía bien dulce y fresca. Es lo mejor para mí.
¿Un otro tipo de fruta, alguna bebida, algún refresco, algo así?
Pues fruta te diría que los albercocs, sobretot perquè quan era menuda al Maset teníem un albercoquer i jo me tirava allí la vespre menjant-ne i quan estan recién agarrats d'arbre, mollets i dolços, a mi me tornen loco. I beguda, qualsevol cosa que estigui fresca s'agraeix, un dia com avui que sigui una botella d'aigua. Ara, si pot ser una Coca-Cola o una canya, pues me poses més content encara.
Hi ha algun tipus d'ensalada o alguna cosa així?
La de pasta. És més, molts dies me faig dinar d'ensalada de pasta, i si pot ser en ingredients mediterrani.
Quins són els seus ingredients?
Home, pues a mi m'encanta posar-me albahaca, m'agrada una tomaca, també de l'hort, si pot ser recent agarrar, o si no, xerris, el que siga, les olives, tot això m'encanta posar-li una ensalada.
Mare meva, la gent, que varietat, per tantos gustos com a persona, com ve a ser això. Tu, Mario, tu de què eres? D'ensalaeta o de cullera? De què eres habitualment?
Jo ara en estiu, ensalaeta de pasta, com han dit, en cigrons, i sí, perquè ara sopa i això no fa molta calor, me pensen, eh?
Sí, no? No, n'hi ha que fer-lo a les 6 del matí,
sí.
Perquè no subes molt. I tu, Víctor, tu de què eres habitualment?
Sí, a veure, al final, pasta, però a lo millor... No tan calenta, no? L'arròs blanc, a lo millor, també ha de després deixar-lo calent, si no el passes per aigua, i a lo millor està una miqueta més, més fresquet per a menjar.
Jo, a lo millor, jo...
Però llentilles i coses d'estes en estiu no m'esperen.
Sí, no, lo que passa que, sobretot la gent major que m'ho estiga escoltant, a lo millor ho desconeix. Jo tinc que dir lo que ho ha descobert fa poc. I claro, quan parlem de llegumbres, com són els cigrons, els fesols... les llentilles, tota aquesta classe de llegumbres, sempre ho relacionem en el pla de potatge, ahí ben en bon de cosa de condiment i cara a l'hivern en fred. Però si tu fiques els ingredients que habitualment acompanyen a l'ensalada de pasta, ah, i escurrisses en aquests pots de cristal que venen en la majoria dels supermercats, escurrisses el que n'hi ha que ho aprofita i tot el caldo, però bueno, no, jo no... Pa que no d'això s'escurris tot per llevar-li les sals i els endulcorants que acompanyen aquests legums i ho acompanyeu. Ho fiqueu en aquest encisam, en aquesta tomaca, en aquest pepino i tot el que acompanya aquesta ensalada i li fiques una vinagreta de qualsevol producte de la nostra terra, en llima, una miqueta de llima i tal, i vos puc garantir de que tindreu proteïna vegetal i damunt és saludable i... I no és precís menjar sempre aquests llegums en potatge, no? El que passa que la gent major això sempre relaciona o l'arròs caldós, no? Sempre volem en plat calent. Jo recordo que ma mare, que arribava el mes d'estiu i me n'anava a treballar tot subant. Havia subat més dinant que treballant tot el dia.
També estava pensant un poc en les digestions, no? En algunes coses que deia la gent. Claro, després si tens una digestió molt pesada també no és... A lo mejor per a aquestes temperatures que està fent esta setmana.
I després, lo de la hidratació. Com l'aigua, ja vos dic jo que com l'aigua no hi ha res. Lo que passa que com a estimulació, com estem tot el dia bevent aigua, pues volem una varietat...
Una cosa distinta, no?
Una Coca-Cola, una cerveseta, però que saludable i com a que lleva la sed és mentira, eh? No, és més tot lo contrari. T'avellís seguir bevent...
Una Coca-Cola, i... que ens diguin per ahí, això sí. Deshidrata, no? Més que hidrata.
Sí, sí, i... tot lo que siguin productes, que no... tot lo que no siga aigua... I si són una miqueta seguidors, una miqueta de la cultura japonesa, l'alimentació xina, no? L'alimentació xina diu que el beure, això de beure aigua gelada, que és molt nostre, d'agarrar la canterilla o beure la nevera, no és molt aconsellable. Jo per exemple, des de ja torno a dir, ha canviat una miqueta els meus hàbits, i quan aquestes màquines d'aigua que ens agarrem, sempre l'acompanyen un xorret d'aigua calenta. Perquè l'aigua tíbia, en veritat, és la que ajuda en veritat a hidratar. I no l'aigua gelada completament, perquè si vos doneu compte, esteu bevent aigua gelada i al rato esteu tornant a beber. Perquè no vos hidrata, que és la funció principal, que és la que se trata. Pues anem a escoltar uns altres consells i estem ja així en els nostres primers convidats.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Quadisleun Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones.
Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis Leonauto Villarreal. ¡Te esperamos!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o al Reino Unido? ¿Et interesa hacer un curso de estío o perfeccionamiento del idioma Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o el Canadá? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Hola, somos B&D Quadis Dream y hemos llegado a Villarreal. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal.
Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Barilux especialista. ¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boixó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boixó, calle Pares Puig, 12, en Villarreal. Llámanos a 964-52-54-28.
Seguint en el nostre Villarreal Connecta, avui tenim acompanyant-nos als nostres estudis a Santiago Costa, secretari general de la comunitat de recs de Cota 220 del municipi de Onda. Hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
I també a Vicent Bou, tenint alcalde de l'Ajuntament del municipi de Onda.
Molt bon dia.
Jo estava així llegint una miqueta el comunicat de premsa que ens va facilitar l'Ajuntament de Onda, i en el qual el 3 de juliol, este divendres, mos deia que l'Ajuntament de Onda ha reafirmat en el ple ordinari del mes de juliol el seu compromís en la protecció del territori frent a les megaplantes solars projectades per el govern d'Espanya i que estan respaldades en una fulla de ruta impulsada per l'equip de govern municipal per a defendre el sòl agrícola, el paisatge, les infraestructures de regadiu i els interessos dels veïns afectats. Pues per això avui tenim així a Vicent Bou, teniente alcalde de l'Ajuntament del municipi de Onda, per a que mos conte quin és este plan en el qual el municipi de Onda afronta i fica freno a esta, que si no m'equivoco és la segona macroplantació solar que s'intenta instaurar al municipi.
Sí, efectivament, pues nosaltres després de parlar en la Cota, en Regants, Consell Agrari, veïns, gent que viu per la zona o que té edificacions en la zona, pues sí que tenim clar que esta macroplanta en este cas concret, no, la que estem comentant, sí que té una gran afecció en el nostre territori. I per tant, nosaltres tenim una postura molt clara, que és el que dèiem, energia renovable sí, clar que sí, pues la transició energètica és una qüestió d'estat i de futur i ja que dur-la a terme, però no de qualsevol forma, no en qualsevol lloc, no d'esquenes a la gent que viu en la zona o la gent que cultiva la terra. Entonces, el que volem és això, no? Establir esta ruta, no? esta guia de que ens acompanye per a intentar pues, regular un poc això. No? Vam dur una moció al plenari, que sí que ens hauria agradat que comptarà amb el suport de tots els grups polítics, però lamentablement els compromisos del Partit Socialista van votar en contra de parar esta macroplanta, però bueno, seguirem treballant. Hem tingut reunions amb la conselleria també per a anar de la mà i pues, intentar en este cas, que és el que dèiem, no? Que té una afecció molt, molt singular, una afecció que creiem que no és l'adequada, pues, anar tots junts, tots els organismes que puguem de la mà per evitar que esta planta pues bueno, se fique ahí en onda mentre no complisca res del que tenia que complir, no? Jo crec que és molt important destacar i treballar molt per protegir el sòl agrícola i per protegir el nostre territori.
Santiago, contava Vicent que la conselleria va de la mà junt a vosaltres. Cualquiera que tinga una miqueta de noció política, per lo general la comunitat autònoma és la que, diguem, legalitza estos megaprojectes i tal. Quin és el matís per el qual no és la conselleria la que aprova este megaprojecte i en este cas passaria a ser el govern estatal el que està darrere d'això?
El que mesura de qui és competència l'autorització de la planta solar són els megawatts de potència pico de què se compon la planta. Aleshores, per dalt de 50 megawatts ja passa a competència estatal i deixa de ser la conselleria la que té que donar l'autorització. Sí que és cert que la conselleria, i en este cas, per exemple, la conselleria de Medi Ambient, que és la que té competència sobre el territori de la Comunitat Valenciana, no el govern, sinó és la pròpia conselleria, se tindrà que pronunciar sobre la conveniència o no, o sobre l'afecció que puga tindre, no? I en este cas, i dins de les al·legacions que ha presentat la comunitat de regants i també l'Ajuntament, pues, ens agrada la pròpia legislació que sobre el tema d'energies renovables té la Conselleria de Medi Ambient a través de la llei 14-2020 i el recent decret 7-2024, en la que diu, perquè al final els estudis d'impacte ambiental de tot aquest tipus de plantes, tot el que s'exigís en línies generals ho complís tot el món, perquè està tot molt escrit. Tu no pots estar dins d'una zona de la red Natura 2000, no et pots estar en zones on la pendència siga molt elevada, no, està tot molt, molt delimitat. I aleshores totes aquestes empreses això ho complixen a la perfecció. Però sí que n'hi ha un matís important, que és la ubicació d'on va la planta. I així és on nosaltres estem lluitant, junt en l'Ajuntament, perquè te llegis exactament el que diu la legislació, que parla de que els criteris, en quant als criteris per a la localització i implantació de centrals fotovoltaiques, se deu de prioritzar aquells emplaçaments que permetisquen o contribuïsquen a la dinamització de l'activitat agrícola i el seu entorn. Que se compte i col·laboren les entitats de reg, cooperatives agrícoles i altres entitats vinculades en l'activitat agrària. També diu que té que prioritzar la implantació d'aquelles instal·lacions capaces d'obtindre un aprofitament múltiple del sòl, tant de fotovoltaica com d'energia renovable, és a dir, el que se denominen les agrofotovoltaiques. I també diu expressament que deu de prioritzar la implantació d'instal·lacions en sòls agraris abandonats, infrautilitzats, poc productius o en les estructures d'explotació de viabilitat limitada. Si tu mires el dibuix de la planta, pareix que han llegit això però al revés, perquè és justament al contrari a on s'han ubicat totes les plantes: en plantacions agrícoles en plena producció, en estructures totalment viables i en capacitats, en zones d'alta capacitat agrícola.
Jo, per a la gent que ens està escoltant, m'han facilitat un plano en la qual dona a entendre que se veu una línia que ve així del municipi de Betxí, més o menys, en el qual comunica en el municipi de Onda, però en el municipi de Onda n'hi ha una línia que quasi que està a la mateixa part que a l'altura del municipi, de l'est a oest, per dir-ho d'alguna manera, en la qual se veuen aquestes macroplantes i se veu... però vosaltres veu que s'acaba així la finalitat, o veu que això pensen empalmar en algun altre lloc, o com ho veu?
Misano...
No, Misano...
Sí.
Sí, no, que... nosaltres el que tenim molt, molt clar que és el que estàvem fent, el que han presentat les al·legacions, no? A este projecte, pues bueno, jo el mateix que dia Santiago. Nosaltres el que hem demanat en les al·legacions, que jo crec que és fonamental, és que no s'otorgui declaració d'utilitat pública ni autoritzacions corresponents, pues, doncs, fins que no se justifique, pues, una, la necessitat real de l'ocupació, i el que deia ell, no? Que la inexistència de... d'alternatives més lesives, si trobem camps, si trobem terrenys que sí que complissin, no? Que estan dient que no tinguin ni valor agrícola, que no tenen, pues bueno, actuem i apliquem la llei, no? Al final el que estem demanant jo crec que és algo de molt de sentit comú, que simplement que es tinguin en compte les prescripcions que la llei diu. Dir, ningú està en contra d'energia renovable, ningú està en contra de les plaques fotovoltaiques, simplement el que demanem és que s'apliqui la llei correctament i que es tinguin en compte, pues, totes les circumstàncies del cas este en concret, no? I este cas en concret és això, que necessitem anar tots de la mà, la conselleria ho ha entès, la cota, tots anem de la mà per a que se complisca el més escrupulós possible i l'Estat, pues, bueno, esperem, no? que tinga aquesta sensibilitat d'atendre les demandes tan legítimes de la cota de regants, de l'Ajuntament, de conselleria, de veïns, i ens escolte i en racionalitat, pues, aprove si té que aprovar alguna cosa, però sempre dins del sentit lògic i el que dèiem, no? Sense tindre cap afecció o la mínima afecció possible cap al territori, que jo crec que és lo fonamental.
I després veig la gran extensió que abarca tot això, els propietaris d'esta zona, perquè habitualment tot això se publica en el BOE, i jo crec que el BOE no li és més que dos o tres persones, clar, perquè buscaran algo en concret. Entonces, la gent afecta és partícipe en primera persona, són sabedors que a lo millor el seu terreno han sigut incluïts en este plan?
Així n'hi ha dos tipus d'afeccions. Un és les finques en les que s'ubiquen les plaques solars. En l'anterior macroplanta no era així, però en esta sí. La major part de finques tenen acords en la promotora per a facilitar l'espai d'estes finques. Per què? Pues perquè tenen una compensació econòmica. Normalment no és una compensació del dia zero, sinó que se sol fer un contracte de futurs en el que reben una xicoteta part d'indemnització econòmica i, si se fa el projecte, aleshores paguen, no? Entonces, esta gent són sabedors i estan en el seu dret de, si ve un comprador, pues poder oferir el seu territori. Cosa diferent són totes les parcel·les que sí que venen publicades en aquesta llista del BOE que nosaltres hem facilitat als nostres comuneros, per on passa la línia de mitja tensió subterrània de 11 quilòmetres. Esta gent, si no s'han enterat ara i han formulat alguna al·legació i se declararà d'utilitat pública, poc tindrien a fer més allà de rebre una compensació econòmica.
I antes, més o menys, la normativa valenciana... Per a desmuntar este projecte, quines armes pot gastar la Generalitat Valenciana per alegar de que tot el que vosaltres demaneu no pot arribar a ser viable?
Ells faran els seus informes, però fa un moment vos he llegit el que diu expressament el decret 7/2024, que és prou clar, no? És veritat que este decret també el que pretén és accelerar la burocràcia administrativa. No afecta sols a les plantes fotovoltaiques, sinó que afecta a molts altres àmbits de la societat. Però sí que habilita, i en això és en el que també estem treballant, que no ho ha comentat Vicent, i ho vam proposar a través del Consell Agrari, i és el gran punt a tindre en compte, i és la possibilitat de que els ajuntaments intervenisquen. Perquè el problema que n'hi ha fins ara és que esta legislació ha corregut tant, corre tanta pressa a ficar-les renovables, que els ajuntaments no tenen armes en els seus plans generals d'ordenació urbana establits. Aleshores, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Onda, el que se va a treballar ara, ho van a fer ells, evidentment, perquè són els que ho deuen de fer, és fer una modificació parcial del pla d'ordenació urbana pa que se ordene el territori. És a dir, nosaltres com a comunitat tampoc estem en contra de les energies renovables. El que volem és que se faci d'una forma ordenada. Com es pot fer això? Pues medint la capacitat que té el sol d'admissió d'aquest impacte, valorant l'activitat agrària, el patrimoni cultural, el paisatgístic, tot una sèrie de paràmetres que n'hi hauria que mesurar, i ahir sí que s'establiria de dir, mira, aquestes zones són més... poden acollir millor les plaques fotovoltaiques, vaig a ser vostè ahir i no me destrosse tot el territori.
I ahir, Vicent, ahir pot xocar este plan en el pulmó verd que l'Ajuntament de Vila-real, de Onda, està intentant implantar allí?
No, no té cap tipus d'afecció. Nosaltres seguim treballant, són projectes diferents, en zones diferents, seguim treballant en tot el tema del pulmó verd, som Ciutat de l'Arbre, reconeguda mundialment, treballem en aquest sentit, no? En fer Onda cada vegada més verda, i és el que deia Santiago, sí, ja estem en reunions per a Pla General d'Ordenació Urbana, per a veure quines modificacions poden ser oportunes. Però el que dèiem abans, al final no és estar en contra ni a favor, simplement és fer compatible tot, és fer que totes les coses es puguen dur a terme, però sense tindre afeccions greus, sense perjudicar al territori. Jo crec que és molt important, no? El tema és no dir no a res, sinó dir les coses que tenen que fer, però en cap, comptant amb la gent, comptant amb els agricultors, comptant amb els veïns, i quan les coses es fan així, doncs al final sempre hi sent bé, no? Nosaltres estem treballant molt en aquest tema, ens creiem molt que estem en una ciutat cada volta més verda i amb més oportunitats, però mai podem estar d'esquenes al territori, d'esquenes al nostre camp, al nostre sol agrícola. Creiem que això és fonamental, tenir aquesta premissa clara, que no podem estar d'esquenes al nostre sector agrícola i als nostres agricultors, però jo crec que és el camí i és la ruta que tenim que dur tots, i jo crec que hem aconseguit estar d'acord, no? Crec que aquest treball conjunt de l'Ajuntament, de la Cota, de la Conselleria, pues donarà fruits, no? Estem treballant per a que això siga així.
I Santiago, la ciutadania del municipi de Onda, com ho respira això? Està candent en les conversacions de bar de tots els dies? Ho veuen com un problema grau que va al municipi? O...
Sí, és evident. Jo, esta part de la pregunta, crec que Vicente la podrà contestar millor. Jo sí que m'agradaria, perquè clar, jo represente en estos moments així a lo que és la comunitat Gans Cota 220, i sí que vull traslladar el per què la comunitat s'oposa. En primer lloc, perquè és un atac directe a les nostres infraestructures. La comunitat porta invertits vora 30 milions d'euros, dels quals la meitat és de fons públics, fons europeus, i l'altra meitat els aporten els nostres socis, que se podien veure en entredit, inclús podrien tindre que tornar-los si aquest tipus de plantes tiren avant, perquè durant 5 anys tu tens que mantindre tot. Després n'hi ha una agressió directa a les infraestructures, perquè com esta empresa no ha comptat amb nosaltres per a res, pues ha dissenyat la seva red d'evacuació elèctrica per llocs que no ha pensat que hi podien haver altres infraestructures que són totalment incompatibles, no? També ens perjudica perquè ens reduiria la nostra dotació d'aigua. Nosaltres tenim una concessió administrativa d'aigua que, en la mesura que les plaques anaren ocupant este sol, se veuria reduït la concessió, el volum que podrien gastar d'aigua. I finalment, i sobretot, perquè fragmenta tot el territori i impedeix que se facin explotacions més grans, al mateix temps que no ens abaratís que a nosaltres es lleven superfície de rec, perquè la infraestructura igual anem a tindre la que gastar tot, és a dir, anem a incrementar el gasto de tots els nostres usuaris.
I com li comentava la ciutadania, que com respon a...
Sí, en aquest cas jo crec que la ciutadania de Onda, el missatge és el mateix, no? És la mateixa postura que té l'Ajuntament, la immensa majoria de ciutadans d'Onda tenim clar que la transició energètica és necessària, que hi ha que fer-ho, no? Tots estem a favor d'energia solar, d'energies renovables, clar que sí, però sempre és el que diem, sempre en un ordre, sempre en un criteri lògic, i tenim clar que no és incompatible, no? No és incompatible tenir energies renovables i cuidar el nostre territori. Jo crec que la majoria de la gent d'Onda està en esa línia, no? En saber que tot és compatible, i que el que volem és això, no? Pues l'Ajuntament estarà a costa de tots els veïns per a que sempre pues, aquestes qüestions, si es duen a terme, sempre se duen a terme de forma que siguin respectuosos amb el territori, no? Jo crec que al final és el pensament de la majoria, en el CIE renovable sí, però en qualsevol lloc, no de qualsevol forma, sinó respectant el territori els agricultors i sempre comptant amb l'opinió dels veïns. Mm.
Pues yo vos dice el micrófono per si me se m'ha passat algo, Santiago, Vicent i recordar a la gent de Onda i de la comarca de que el que feu és per al bé d'alguna manera del bé del veïnat.
Evidentment, estem parlant de que les energies renovables estan contribuint a la descarbonització, però no podem perdre de vista que van a llevar un paisatge agrícola que és netament captador de CO2, és a dir, és una miqueta incongruent que vaig ahir. És un poc la reflexió que jo faria i també m'agradaria, ja en este cas en l'Ajuntament de Onda se va fer que tots els municipis de la Plana Baixa foren sensibles i s'adelantaren a esta problemàtica que tenim per la falta de un poc de legislació urbanística local.
O sigui, que ficar una miqueta de pressió entre tots per al bé comú, no?
Sí, pues jo aprofitaria per fer una crida al govern central, al govern d'Espanya, que al final és el que és el competent per autoritzar aquest tipus de projectes i este en concret del que estem parlant. Doncs es demanaria que escoltara l'Ajuntament, que escoltara els veïns, que escoltara el Consell Agrari, que escoltara la Cota, que escoltara a la Generalitat, al Consell, i abans d'adoptar qualsevol decisió que pugui afectar al nostre territori, al nostre terme municipal, que escoltara tots aquests col·lectius que he anomenat i que ens tinguin en compte, que tinguin en compte la veu de la gent que vivim, que cultivem, que estem en el territori, i això seria la meva petició, no? El govern central, que per favor que escolte, que siga sensible a reivindicacions i els que estan en el territori coneixen quina és la situació de veritat.
Pues no res, Vicent Bou, tenent alcalde de l'Ajuntament de Onda, i Santiago Costa, secretari general de la comunitat de Recs de Cota 220, es agraïs que hagin visitat els nostres estudis i desitjar que la vostra empenta pues, vagi avant, que isca bé, que els veïns de Onda pues, disfruten de la seva localitat en una cosa verda, però verda bonica, no que se tinguin que assomar a l'escaparate de veure pantalles de plaques solars. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i gràcies per donar-nos veu.
Moltes gràcies.
Con mis amigas de reojo mirándote, queda también esa camisa de Versace. A ser mi próximo error.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar. Perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I així seguim en Villarreal Connecta i estem així en la nostra vicealcaldessa del municipi de Villarreal, Maria Fajardo, que avui ve com a regidora de Cultura. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots i a totes.
Que com ha anat el primer cap de setmana de les teves activitats per l'ermita, que jo t'havia esperat allí.
Sí, este cap de setmana la veritat és que ha sigut el tret d'eixida en la tradicional festa de l'Espiga, però és que a més es va juntar en que a banda de tota la festa que vam tindre ahir en el repartiment de horchata i fartons, el Rosari de l'Aurora, que recordem que és patrimoni immaterial del País Valencià i que és una cosa que no s'ha de perdre, tot i que he de dir que enguany n'hi havia molta més gent que anys anteriors, vull dir que podem estar contentes. A banda, després, això, la missa, després el concert de la banda, com he dit, la horchata i els fartons, però el dissabte també vam tindre un preludi del que era aquesta festa, amb la festa de Sant Cristòfol, on els transportistes de Villarreal van eixir a tocar el claxon per tot el poble, per a que la gent s'animara a la festa, i després vam anar a l'ermita a fer la missa allí i la celebració més popular, perquè ja podia vindre tot el món allí a pujar-se als camions, a veure-ho, i la veritat que va estar molt xulo. I ells molt il·lusionats de cara a que en properes edicions de la festa de Sant Cristòfol puga ser encara més popular, perquè ells plantejaven fins i tot doncs, poder fer un dia per als xiquets, per a que els xiquets pogueren conèixer com és el món del camió, que pogueren estar també allí en colchonetes, és a dir, que plantejaven algunes coses que ells diuen que quan eren menuts havien viscut a Villarreal de mà dels seus pares, perquè alguns són generacions de transportistes, sí. I estaria bé recuperar això, no? I molt bé.
Jo estava acompanyat de gent de fora i una de les xiques que m'acompanyava, son pare era camionero i contava més o menys el que tu dius. Diu, és que avui a vida soy m'ha vingut la meva infantesa, no? I activitats que potser se feien antes. Inclús me va aparèixer molt gran la participació de camioneros. No sé si a 3 anys desconec la situació perquè sempre m'ha pillat treballant, però vaig veure que hi havia una gran participació de gent del món del camió a aquesta activitat.
Sí, la veritat que l'any passat ja va funcionar molt bé i enguany l'èxit crec que s'ha repetit, vull dir que moltíssima gent, crec que tots els transportistes de Villarreal participen, siguen ells mateixos autònoms o treballen per a altres. Mm. Els demanen el camió aquest dia per a poder eixir i la veritat que eixen molt, molt contents i els camions plens de famílies. En vegada d'anar ells en aquesta professió que és tan solitària, la veritat és que és molt xula.
I el que me va deixar també molt sorprès, la imatge de Sant Cristòfol, no pensava que era tan gran, sincerament. La portava en un camionet de l'Ajuntament, vaig veure que per a la gent que no conega aquesta imatge, sol estar en la, en la, en, En las mitetas, no, se diu, en la capelleta.
En la capelleta de la Mare de Déu de Gràcia. Gràcia,
per si alguno vol tindre curiositat per saber on està. Bueno, ja has pegat el pistoletazo de les festes de la Mare de Déu, de les activitats que se faran a l'ermita. ¿Qué mes podemos trobamos a partir de ahora hasta que se acabe estos días de calor que son sofocants?
Enguany estem especialment contents de la programació que ens ha quedat per a l'estiu al Termet, perquè crec que el Termet és ese paratge natural per excel·lència a que qualsevol vilarrealenc o vilarrealenca s'acosta per a buscar 2-3 graus menys que al poble, en esta zona de calor també que anem a patir i que ara estem en la primera, no? I crec que allí al Termet anem a poder gaudir de moltíssimes activitats, algunes que són tradicionals, que sempre han passat, que són, pues, per exemple, fa anys ja que es fa ese dijous de circ, i tenim circ al Termet, però és que també tenim teatre familiar, per a públic familiar, també teatre per a adults, música... De fet, aquesta setmana ja comença el concert líric, algunes sessions de música que es fan dins de la pròpia capelleta i altres que es fan a la placeta del Pastoret i que són música de diferents estils, perquè també tenim Spanish Brass, per exemple, tenim, ja dic, el concert líric, també tenim Fandango, tenim música de molts estils. Però enguany tenim activitats que són novedoses i a més aprofitem una fita històrica que anem a viure tots els valencians i valencianes i fins a Tarragona també, no? Que és aquest eclipse del dia 12 d'agost, que és una història que viurem els que tinguem el goig de viure per ací, podrem viure-ho a casa nostra i que no es repetirà aquest fenomen fins a d'ací vora 90 anys. Aleshores, sabem que qui el puguem gaudir serà l'última vegada segurament en les nostres vides, a no ser que siguem molt menuts, que ho viurem a casa nostra. I les activitats aquestes novedoses comencem en la primera demà mateix, que és ixe teatre per a la primera infància, teatre per a bebès, que és... com es fa un teatre per a bebès, no? Perquè costa imaginar-se-ho, com unes persones tan menudetes poden gaudir ja del que és l'espectacle cultural. Doncs aprofitant l'estimulació sensorial, amb olors, amb tacte, amb música en directe, i que ells puguen tastar aquesta introducció a la cultura des de que tenen 0 anys, és a dir, des de que tenen mesos de vida. I aquesta activitat està adreçada per a, com dic, per a bebès fins a 3 anys, per a xiquets fins a 3 anys, però des del 0. I després també hem
Perdona, digues, i a quina hora se poden apropar?
Això és a les 11:30 demà a les Cavallerisses.
A les Cavallerisses. I n'hi ha que apuntar-se o algo, o simplement
sí.
N'hi ha que...
S'han de... Estar, vull dir, no és, la gent ara mateix entén que a lo millor molta gent està enterant-se ara perquè estem així fent este programa, que gràcies per obrir-nos els micros per a poder fer difusió de les nostres activitats, però aquesta activitat de teatre per a bebès es repetirà al llarg de l'estiu en diverses sessions, i el que s'ha habilitat és un espai online per a poder inscriure's, que és jserrano@vila-real.es.
Sí, perquè a lo millor n'hi haurà molts pares que en vez de passejar i buscar sombra, a lo millor com a activitat de parell és una cosa novedosa. Jo no havia sentit mai esta activitat que ara als crios tan menuts. I me pareix superinteressant que si tenen ocasió de poder apuntar-se i poder activar. I és algun dia en concret a la setmana o simplement demà i a lo millor anireu facilitant?
Són en dimarts normalment i són en dimarts, tenim este dimarts sí, el dimarts següent no, a l'altre sí, és a dir,
alternant
dimarts, correcte. I en aquest cas, per exemple, és l'espectacle se titula La petita Amèlia, i és un viatge sensorial, com he explicat, de textures, olors, llums, música en directe, però al final el que destaquem també d'aquest espectacle, a banda de tot això, és que les il·lustracions que apareixen al llarg de tot l'espectacle són de la nostra il·lustradora Paula Bonet, després l'escriptora és Elisenda Roca, és un conte pop-up, i crec que tindre el privilegi de confluir aquesta diversitat d'artistes, perquè al final han participat, com he dit, per a l'elaboració, pues una escriptora, no? Una gran il·lustradora com és Paula Bonet, però també participa l'actriu Diana Bernal, també participa el músic Lluís Bernal, és a dir, que van és música en directe i això ompli moltíssim i crec que serà una activitat que funcionarà molt bé. Jo els animo a que s'apunten i a que tasten, i al final és el que parlem. Són espectacles per als més menuts que necessiten fer coses per a fugir d'esta calor que fa, i per això ho hem fet en aquest espai, que és un espai tancat, que és un espai que es pot adaptar per a d'ells per a que puguen estar a terra. Crec que pot quedar bonic.
Lo de l'eclipse m'ha llamat molt l'atenció, perquè tu dona compte que no deixa de ser un puesto que al mateix temps és un privilegi, perquè és un pulmó verd. A lo millor el mateix pulmó verd impedís, diguem, la visibilitat. M'explique. Què sol ser damunt del pont on, diguem, projectareu la gent perquè se puga veure l'espectacle? Perquè, clar, això, conforme va passant el mesos i els dies, la posició del sol com que està en un lloc. Ara, per exemple, si on ara a aquestes hores, a les 8 i pico, jo crec que damunt del pont del d'això se veuria, però a lo millor el mes d'agost ho pilla més amunt o pilla més avall.
Ens ha tocat fer ahir i agraïsc moltíssim el que ho comentes, perquè és una cosa que al final la gent no sap o no tal, però perquè n'hi ha llocs on és innegable que es vorà i és tota la zona de costa, però nosaltres estem en la plana i recordem que l'ermita està més avall que el poble. Vam estar buscant durant, hem estat buscant durant molt de temps a veure quin era el lloc idoni per a veure l'eclipse, fent càlculs, com dius, numèrics, de junt a la gent d'Avamet, que ens ha tirat un cable, i en aquest cas concret també el soci d'Avamet, vilarealenc, amic i company, que és Carles Amiguet, qui també ens ha ajudat moltíssim a calcular quin era el lloc idoni. Hem anat amb la companyia de teatre, a qui li hem encarregat que siga qui conduïsca a tots aquells que tinguin ganes de veure l'eclipse amb nosaltres, que és Xarxa Teatre, és a dir, que ells també s'han brindat i s'han prestat a acompanyar-nos a fer excursions per el terme de Vila-real a veure quin era el lloc idoni per a veure-ho. I finalment, en el termet, no en tots els llocs, però sí que hem trobat un punt estratègic a on es veurà perfectament l'eclipse, perquè sí que es veu ixe skyline que ja sabem que des d'allí es veurà el fenomen històric. Aleshores, el que anem a fer per tal de que la gent ho trobe ixe dia és, s'han preparat des de la regidoria de turisme, la meva companya Noelia Samblas ha preparat també uns tallers previs en per a xiquets i famílies en general, per a explicar en què consisteix aquest eclipse, i també se faran la construcció de les ulleres necessàries per a poder veure'l i tot això. I a banda ixe dia del propi eclipse, el que se farà serà a les 7 de la vesprada hi haurà un grup de dolçaina i també d'elements que emanen a fenòmens atmosfèrics, un sol, una lluna, és a dir, n'hi hauran allí elements que faran un itinerari, és a dir, ens recolliran en la piscina del Termet, punt de trobada a les 7, per a que aquella gent que estiga gaudint del bany també pugui ir en aquest moment a sumar-se a aquesta cercavila, i mitjançant cercavila ens pujaran al punt on se podrà gaudir de l'eclipse.
Recordar a la gent que és que fan el taller que tinguin la seva a la sopa per a vore, està molt bé, però pas de més que porten un protector, que un eclipse no és...
Correcte.
Pues se pot fer molta mal a la vista.
Efectivament.
No és, a part que és una cosa lúdica i única, que possiblement molts dels que aniran ja no ho tornaran a vore més, n'hi ha que anar pues, protegint la vista i anar a la gent ja preparant-se, adquirint tipus d'ulleres que ja se venen especificades per a este gran acte, i que primerament és la vista, l'eclipse, que no siga l'últim que se vesca.
Efectivament, nosaltres allà també farem repartiment d'ulleres en la pròpia activitat, però està bé que tot aquell que tinga possibilitat d'adquirir-ho abans o que ja les tinga, fins i tot, perquè n'hi ha altres ajuntaments o altres activitats que han facilitat aquestes ulleres, que al final no són complicades de construir tampoc, però crec que és important fem-ho com ho fem, que ens assegurem que les ulleres són segures, perquè com dius no és
que conforme està
no
el pati,
una cosa de tonteria, vaya.
Conforme està el pati, bueno, és que lo han organizado ellos y los voy a denunciar. Saps lo que vull dir? Que avui en dia me va que la gent sàpiga que és una qüestió personal el protegir la seva vista i després disfrutar d'un aconteixement com este. Ja han parlat del teatre infantil, ja han parlat d'això, després actes musicals, tu tens algú que digues jo este no me'l pedre.
Buah, la veritat és que els actes musicals que programem són molt xulos tots i a banda són molt diferents, no? Perquè és com he comentat, igual tenim concert líric, que tenim música que emana música tradicional valenciana, però en un toc actual. Però és que també tenim és la Spanish Brass, que la Spanish Brass és un privilegi tindre-la així a Vila-real, perquè ja saben vostès que és un grup de vent metall i que per a aquells que, vamos, que ens agrada la música, la veritat és que és un goig poder tindre'ls així a Vila-real i que ens facin un concert damunt en un paratge com és el Termet. Crec que tenim música per a tots els gustos, però a mi sí que m'agradaria destacar que n'hi ha en alguns moments en què s'ha fet una activitat que és novedosa, que s'anomena Entre Pins i Sabors, que és per a fer un tast de productes de proximitat, on tindrem l'oportunitat de tastar productes que alguns són made in Vila-real, com són els licors Nelet, per exemple, per a que la gent puga degustar-los, puga tastar-los, i que aquestes activitats estaran acompanyades de concerts musicals per a fer-nos més dinàmic el que és el tast, l'explicació de com es fa aquest producte, d'on el poden comprar, de... Crec que serà molt interessant aquestes activitats que fem d'Entre Pins i Sabors, que van acompanyats amb música, i jo animo a la gent a que s'apunte. I a banda d'això, que és gaudi total al voltant dels productes de proximitat, també fem una activitat enguany que també és novetat, que és adreçada per a la gent més gran, però també per a tot el públic en general, al final, perquè és per a aprendre a degustar productes que són bons per a la nostra salut i que són refrescants. És a dir, tenim dos tallers, un que és de... per a fer gelats i productes refrescants sense sucres afegits i un altre que és de begudes sense sucre. Oh. És a dir, alternatives a aquelles begudes ensucrades que tots coneixem, en aquest cas saludables i per a tots els públics, per a aquells que pateixen diabetes, que normalment està focalitzat en aquesta diabetes tipus 3 a la gent que és més gran, però que ho tinguin per a tots els públics i per als més menuts també, que sabem que hem de defugir de donar los productes que no duen massa sucre, doncs allí trobaran, de la mà de la nostra nutricionista Sheila Llop, trobaran alternatives saludables.
No, i a més veuran que a base de consumir cada vegada tiraràs de menys el sabor al sucre. Ho sé per experiència pròpia, que jo era molt golós i al final te dones compte que igual se pot viure sense sucre, eh? Què volia comentar-te, aprofitant lo de l'ermita i tal, lo de les canyes, ja, això com va lo del camí de les canyes, ja, les, perquè hasta no fa apenes dos o tres dies hi havia una màquina allí tallant encara canyes i tal, ho dic per el bany, no? Perquè ara sempre és la dinàmica i la pregunta en qüestió, no? El protegir al banyista de les precaucions que du un riu, que el riu no deixa de ser un alma libre, no? I els possibles problemes que ens pot donar a les persones.
Clar, jo crec que és una sort que tinguem ixa font de refrescant natural que és el nostre riu, que és un paratge natural que ens ofereix tindre ixe lloc del bany, que això fa 15 anys no existia, que això s'ha fet de la mà del govern del canvi, del govern progressista, que confia en que tot el món ha de tindre dret a refrescar-se independentment de que no puga comprar-se un apartament a Benicàssim o que no tinga el maset en l'ermita en una piscina de 6x6, vull dir que tot el món tinga dret a gaudir del bany, a gaudir de l'estiu al seu poble, perquè ha de compaginar segurament també la feina estival amb quedar-se així, perquè no hi ha altra possibilitat. Aleshores, ixe riu s'ha adaptat a això, a la democratització també de l'ús dels refugis climàtics, i és una sort tindre això a Vila-real apte per al bany, perquè jo mateixa, que sóc del 93, jo no he pogut banyar-me en el riu perquè la perillositat era molt més alta pel que parlem, perquè no teníem les canyes cuidades i llevades per a gaudir del bany, no teníem ixa platja natural. Això s'ha construït, ja dic, fa 14 anys que està ixa zona adaptada. El que sí que m'agradaria recordar és que ja que tenim ixa zona i ixe privilegi de poder tindre ixa platja natural, m'agradaria dir que la natura ens ho dona tot i que nosaltres el que hem de fer és tornar-li el mateix, que el millor paratge és deixar-se l'espai com ens l'hem trobat, i que tot i que anem
a gaudir d'ell, hem d'emportar-nos els nostres residus, tindre cura del lloc on estem, saber que estem en risc extrem d'incendi i que això és una cosa que ens perseguirà durant tot l'estiu, el risc d'incendi, i que si deixem certs residus que són altament inflamables per reflexos del sol, per la llum, és a dir, que moltes coses que pensem que no fan cap de mal i poden produir greus incendis i que estiguem patint, conforme està patint la gent de la zona del Petiquillo al nord de les nostres comarques o la gent de Soneja. Vull dir, hem d'anar en molt de compte i en molta cura i cuidar l'entorn. Aleshores, jo el que diria és que recordem on estem quan estem gaudint d'aquesta platja natural, que la mantinguem neta, que la mantinguem cuidada, que recordar que és un paratge natural i que per tant convivim amb éssers vius que viuen tot l'any allí, que nosaltres anem ara a invadir-los, per tant no se poden dur bafles de música que alteren el paisatge natural, que assusten a la fauna que n'hi ha allí. Hem de conviure amb la natura, que com dic ella ens ho dona tot i nosaltres hem de tornar-li el mateix.
I n'hi ha alguna activitat que en els últims anys que se feia, que tenia un gran respald social i s'ha deixat de fer per part de la gent que sol·licita que se torni a fer, no sé, com per exemple el cine o coses d'aixina, ha arribat a vosaltres algun tipus de gent, de sugerències, de, ostres, pues tot el que feu està molt bé, però si fereu això... I després també, heu vist que any rere any ha anat increixent de gent, que cada vegada va més gent, que cada vegada són la gent que s'apropa més a l'ermita, perquè va haver uns anys, fa molts anys, que diguem que estava una miqueta de cul a la ciutat, no? I ara cada vegada pues, la gent participa més de tot el paratge.
Ara que fa referència a l'estiu al Termet, sí que és cert que el cinema a la fresca és una qüestió que se'ns ha comentat per a certa gent, no? De per què no es fa el cinema a la fresca, que estava superbé, que tal. I a mi és una activitat que me pareix molt xula i m'agradaria i per tant vam estar valorant-ho també amb el regidor de normalització lingüística, perquè era una oportunitat de programar cinema en valencià i que tot el món el poguera gaudir, però... Buah, me dona molta malícia perquè al final és una qüestió de burocràcia, de que ens estem fent burros de tant de paperassa que n'hi ha que omplir per a fer alguna cosa. I el cinema, en este cas, és una qüestió d'aquestes. Com tu vols fer un cinema a la fresca, que habitualment no acull el cine, has de comprar uns drets per a la seva visualització, has de garantir uns metres per a no sé què, de la pantalla, de no sé quantos. Vull dir, has de fer tantes coses per a lo millor fer 4 films a l'estiu, que dius, és que el sobreesforç que s'ha de fer per a no saber quina va ser la resposta és que és una qüestió farragosa. Aleshores no s'ha optat per aquesta via, per això que es pot estudiar de cara al futur. Doncs mira, jo li dic que jo que sí que sóc cinèfila, és una de les activitats que sí que em sap greu no poder fer. I aprofitant això, vaig a lligar-ho amb un espectacle que fem per a teatre familiar, però especialment també per a adults, crec que ens pot agradar moltíssim, i també als xiquets, però crec que és per a tots els públics, però que vaja, que la gent que no tinga por anar al teatre, la gent jove. I parle de la gent jove perquè pareix que quan parlem de teatre és o familiar, que és per xiquets, o per a adults que ja els tenim convençuts. I n'hi ha una part d'edat ahí que és la gent jove que no va al teatre. Quan és un,
no connecta.
No connecta. I me fa molta pena. I així a Vila-real tindrem un espectacle que s'anomena Aquí, que és de la companyia Llum de Fideu, que la companyia Llum de Fideu, una de les seues actrius és Anna Claramonte, que és una xica de 30 i pocs anys que va haver d'anar-se'n a Barcelona en el seu moment a estudiar allí a l'Institut del Teatre de Barcelona, i va fer la seva carrera allà, i allà s'ha quedat, i que ara ens regala a Vila-real la preestrena del seu espectacle Aquí, que és un espectacle que està dividit en dues parts, que aquest dia farem un seguit d'activitats per tal de que la gent gaudisca de les dues, on en una primera part es fa una peça teatral i en la segona part és una mena de cinema a la fresca dins de la pròpia obra de teatre, i és un cinema a la fresca del que s'haurà rodat unes hores abans en aquesta primera part. Aleshores, no només ens conviden a veure un cinema a la fresca, sinó que serem nosaltres els propis protagonistes d'aquest cinema a la fresca. Aleshores, jo recomano que la gent no se ho perga. Això serà el mes d'agost, si no recordo malament, és 17 d'agost, però ja vindrem a recordar-ho.
i damunt ho fa una vila realenca, és una de les autores, i que vinguem així a tindre una preestrena d'un espectacle que després se presentarà a la fira de teatre més important que tenim a l'estat espanyol, i diria que al món, que és Fira Tàrrega, crec que és un privilegi que hauríem d'anar allí a gaudir-ho totes i tots.
Pues bé, que sàpiga la gent que el cine no se fa per diferents motius, perquè a vegades se creuen que és perquè s'ha aparegut la Virgen i hoy no se hace, no? Pues està bé que se sàpiga el motiu, i està molt bé també que fomentem el teatre, que al fi i al cap és cultura, és d'això, i damunt d'una puestos de treball de la gent directa e indirecta del nostre
i
municipi.
I que el teatre al carrer o el teatre a la fresca, recordem que és una marca Medin Vila-real i que l'hem de l'hem de defensar i l'hem de portar allà,
sí,
allà on calga.
Més companyies per metro quadre a aquest municipi pocs tenen que haver. Pues no res, Maria, vicealcaldessa i regidora de l'Ermita, tens algo més que dimos o...?
Res, que espero que gaudiu moltíssim de les activitats que hem preparat, que estigueu atents a les nostres xarxes perquè anirem recordant activitat per activitat allà al llarg de cada setmana perquè la gent no se li oblide tot allò que fem, i que, com he dit, que tenim una programació molt completa adreçada per a gent de zero a 200 anys. Aixina que no n'hi ha excusa per a participar.
Pues jo seré un de tants dels que aniré a gaudir d'estos dies d'estiu a l'Ermita. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres així als estudis de Ràdio Vila-real.
Gràcies a vosaltres.
Conservatori, més tengo de gris.
¿Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
En Quadis León Auto Vila-real estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Vila-real. Te esperamos.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Serenfit exporta la actualidad esportiva a Vila-real Conecta.
Hola, muy buenas. Pues la Natural Trail fue estupendamente, fue un absoluto éxito de participantes, del pueblo, la acogida que tuvo con todos los corredores, con toda la gente que venía a animar, de todos los voluntarios. Además, después de la carrera, que hubo un muy buen nivel y muy buen ambiente, también también había un grupo en Rocats, se siguió con la piscina gratuita para todo el pueblo, poniendo hinchables, fue verdaderamente una jornada increíble y para terminar cerramos con una comida de una paella monumental. Destacar eso, la organización, a todos los voluntarios del pueblo, que fueron muchísimos, que ayudaron a todos los corredores en todo lo que necesitaron. Destacar el buen ambiente entre todos los corredores locales y eso. Y nada, esperamos que toda la gente quedara contenta con la carrera, a pesar de las altas temperaturas y lo que eso supuso para muchos corredores. Esperamos que todo el mundo quedara contento con nuestro pueblo, que quieran volver si hacemos una próxima edición y que, por supuesto, mejoraremos todas aquellas cosas que pues, se pudieran hacer mejor, pero nada, lo dicho, un absoluto éxito. Muchas gracias a toda la gente que ha participado, que se ha volcado con el pueblo, con los corredores, con la gente que vino a animar. Darles las gracias por la predisposición, por participar, por acudir y nada. Esperamos que todo el mundo lo pasara muy bien y que podamos repetir.
Buenos días. Este pasado domingo 6 de julio se ha celebrado en el Pantanet de Santa Quiteria el Campeonato Autonómico de Sprint de Jóvenes Promesas de piragüismo. Esto comprende desde la categoría pre-benjamín hasta cadetes. Hemos tenido la participación de los diferentes clubes de la comunidad valenciana. Está el Club Cano Almazora, el Club de Cullera, de Argemesí y de Silla. Ha habido una participación de unos 70 palistas en las modalidades de K1, K2 y K4, compitiendo nuestros jóvenes promesas con sus barcos de equipo, ya que se están preparando para este fin de semana que viene ir al Campeonato de España de Sprint, que se van a trasladar a Galicia, a Verducido, y luego el fin de semana del 25 de julio nuestra selección autonómica de la Comunidad Valenciana se va a desplazar a Trasona, Asturias, para hacer el campeonato por selecciones. Con respecto a los palistas del Club Cano de Almazora, de 5 regatas en las que se participó, en todas han cogido su medalla, han subido a podio. Tenemos a nuestro Alevín B, Loi Pomar, que se quedó primero y campeón autonómico de su categoría. Alexandru Pana, que repite campeón autonómico, este año ya es cadete A. Miguel Ruiz consiguió el tercer puesto autonómico en cadete A. Y luego Miguel y Alexandru en K2, cadete, obtuvieron el segundo puesto.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connecta.
Bueno, Vila-real Connecta, pues estamos en estiu i en servicios mínimos també. El nostre company Javi Mata se n'anà de vacacions merescudes, com tot el món se mereix en les vacacions. I així està Víctor, així al pie del cañón, en el qual ens ficarà una miqueta al dia en les notícies que corresponen al nostre
Vila-real. Farmàcia de guàrdia soc un poc.
Sí, més o menys.
Bueno, dir ràpidament que el Vila-real avui ja hem vist les primeres imatges de la 26-27, hem vist a Moleiro, a Foyt, a Cardona, a Gerard, a Arnau, a Mourinho, a Conde, a Junior, a Romero i a Requena passar aquestes primeres proves mèdiques, que avui també hem vist ja les primeres cues dels abonos de les renovacions físiques, i que avui a les 9 juga Espanya contra Portugal, en el que tenim un del Villarreal, que és Renato Veiga, i que, vos ho havia dit, tenim un audio des d'Amèrica, òbviament.
Podrem detectar al nostre aficionat del Villarreal en la grada si fa una panoràmica?
El estadi crec que és immenso, però igual si tenim una miqueta de sort el detectem, avui.
Hombre, el color, si va la samarita groga, igual el detectem. ¿Alguna notícia més del nostre equip o de fitxatges, ni algun fitxatge ahí que de, sorpresa?
De moment no, de moment no.
Entonces el Villarreal també diguen que està en prevacacions, no? Ara mateix bueno, està fent moment... tota classe de...
De moment les proves físiques i el dijous serà el primer entrenament de l'Aira Íñigo.
I els jugadors que estan ara mateix acabant les eliminatòries al Mundial tenen que vindre així directament o...
En teoria tenen 3 setmanes de vacances.
El de Cabo Verde serà recibit com a héroe o com ho veus?
Home, no sé si ho vist, lo de l'altre dia que quan van arribar a l'aeroport pareixia allò, vamos, el evento del año.
Pues home, és un equip que s'ha guanyat el respecte
de tota la gent, sí.
I l'admiració de tot un...
En 90 minuts no han perdut un partit.
Per això, que mai podran dir-los que han fet algo malament. Pues si no n'hi ha més notícies del nostre Villarreal i ni ningú deport en qüestió, la pilota, com està la pilota? N'hi ha partides ara o què?
L'altre dia va haver partida, sí.
I què va guanyar el de sempre, el millor?
Escoltem el àudio i fins així.
Hola Víctor, hola Javi. Muy buenas. Estamos aquí en Dallas, Texas para asistir al partido de España contra Portugal en unas 7-8 horas de ahora. Y aquí son las 6:10 de la mañana. Y pues estamos muy emocionados para asistir al partido de España. De hecho, esto es mi primer partido de Mundial, asistir en directo. Y voy con mi esposa Sara y vamos a apoyar a España. Además, también estaremos con la bandera de nuestro submarino y bufandas de nuestro submarino. Así que vamos a representar al Villarreal también. Un abrazo en davant.
Bueno, la reina de la fiesta que nos acaba de ficar Ava Chelo, pues es señal de alegría, alegría porque ya me acaba del día de hoy. Víctor, Mario, ¿qué vos lo vau passar bé?
Molt bé, la veritat.
Demà estarem així també.
Una altra vegada.
Demà més.
Pues no res, així es esperem a tots vostès que mos sintonitzen la 92.2, mos poden veure a través de internet, veuran lo guapos que soc i lo guapo que soc jo, està mal que diga, però ja que no tinc abuela, aprofite. I no res, es esperem així hasta demà. Així estarem.